Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 19 de desembre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, comencem a tenir ja un canvi d'aires i és que el vent s'està reforçant en algunes comarques, bàsicament les de Tarragona i Barcelona, i a més s'estan desfent les boires, per fi, de les comarques de Ponent. Encara queden alguns núvols reclosos en aquella banda més fonda del Pla de Lleida, però s'han d'anar retirant. Per tant, allà, a la terra ferma, pujarà la temperatura d'una forma evident respecte als últims dies, temperatura que també continuarà sent francament primaveral a la costa i prelitoral, sobretot de Barcelona i de Tarragona. Atenció al llarg d'aquesta tarda, vespre i nit, entrarà de cop la tramuntana, amb molta ràbia, a l'Empordà, també als cims del Pirineu, i el mestral, vent de dalt, vent de serè, a gran part de la demarcació de Tarragona. Farà que la temperatura comenci a baixar, també, al llarg d'aquesta propera nit, especialment a l'alta muntanya. I de pluges, no gaires, algun ruixadet arribarà a caure a cavall del Ter i del Fluvià, i també algunes nevades enganxades a l'alt Pirineu. Amb vista el divendres, força vent, clara clatellada de temperatura i força sol. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats us parlarem d'una aplicació de salut integral que cada vegada acumula més adeptes. En parlarem amb el sabadellenc David Torcal, fundador d'Actua. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista i ho farem per analitzar la llei de dret de rectificació que el govern vol que aprovi el Congrés dels Diputats i que afectarà també els influencers. Però també, a més, parlarem de la bretxa entre l'esperança de vida i la salut. A partir de les 5 coneixerem l'associació Obaidó de Badalona, amb Neus Vico, presidenta, i el Marc Iglesias, el seu tresorer. Continuarem amb Patrimoni per parlar del llibre de La Cunària, el Prat de Llobregat, de Pau Rodríguez. I acabarem amb Cultura per referir-nos al tancament de la galeria Berens de Sabadell. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra Republicana portarà al ple municipal de Terrassa la proposta de crear un cens dels espais municipals cedits a les entitats, associacions i col·lectius de la ciutat. Demanen la creació d'una base de dades que quantifiqui els locals, pisos, finques i naus concedits a tercers, l'ús que se'n fa d'ells i les condicions de les sessions. Des del grup municipal d'Esquerra s'ha explicat que no es tracta de llistar els espais, sinó de tenir-ne clars els costos i les condicions per fer una diagnosi profunda. Esquerra considera que el cens també servirà per optimitzar recursos. Aposten per revisar anualment quines entitats continuen tenint activitat, ja que defensen que les sessions tenen un cost econòmic per a la ciutat. Però també servirà per donar resposta al teixit associatiu, perquè els espais municipals són limitats i la demanda de les entitats és molt elevada. El cens dels espais municipals permetrà desenvolupar durant el 2025 el Pla Director d'Espais Municipals en Desús, que replantejarà la cessió dels espais que no portin un recurs. Els portaveus confien en el compromís dels grups municipals per portar endavant aquesta proposta.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per Sabadell. Ens informa Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest estiu és possible que les espardenyes de Toni Pons tinguin una firma sabadellenca. Els estudiants de l'Escola de Disseny ESI estan dissenyant les espardenyes de la temporada de l'estiu d'aquesta marca. La col·laboració entre el Centre Sabadellenc i l'empresa d'espardenyes va néixer al setembre, moment en què una vintena d'alumnes van començar a dissenyar tres espardenyes cadascun basant-se en dos conceptes, la Costa Brava i la tècnica del bordatge. Avui presenten els projectes i els dissenys han avançat molt bé. Ho ha explicat Pepe Serra, il·lustrador i professor d'ESDI.
Estan sortint unes idees molt interessants a nivell conceptual. Han fet una molt bona tasca de documentació, d'experimentació, i a nivell tècnic també estan donant forma a tot allò que han pensat prèviament, i ara ja comencem a veure els resultats a nivell visual i són molt, molt engrescadors.
Al mes de gener, després de festes, presentaran les espardenyes seleccionades als creatius de Toni Pons. Aleshores serà el torn de triar-ne només unes, que seran les que es portaran a producció.
Gràcies, Júlia. I ara seguim des del litoral Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. Precintat al local del carrer Sant Joan de la Creu, que el passat octubre va ser intervingut, on el propietari havia construït 18 infrahabitatges. Aquest matí, per ordre judicial, s'han desallotjat les quatre famílies que encara hi vivien. Com a mínim, una de les famílies amb menors a càrrec han acceptat l'allotjament d'emergència del CUESP durant dues nits, però asseguren que no han pogut trobar un altre lloc on viure. Va ser el passat 23 d'octubre quan es va intervenir aquest edifici del barri de Sant Crist, un local on el propietari havia construït gairebé una vintena d'infrahabitatges d'uns 15 metres quadrats sense ventilació. La majoria de persones que hi vivien van poder trobar una alternativa habitacional, però encara quedaven quatre famílies a l'edifici. Una d'elles és la família d'en Diego, explicant que en aquest temps han vist molts anuncis i visitat fins i tot alguns pisos, però que no han pogut aconseguir un altre lloc on viure. Els veïns critiquen les formes en què s'ha dut a terme aquest desallotjament. Escoltem a Diego Lozano.
Y no pensábamos que fueran a venir hoy, más en la forma en la que han venido. O sea, no me parece la manera justa, ¿sabes? Porque hay de casos a casos, hay una manera de llegar ante unas personas que somos aquí, que hemos sido víctimas, que hay niños, para llegar así de esa manera como llegan a las 7 de la mañana, tumbando puertas y haciendo escándalos. A mi mujer le ha dicho que tenga un poco de cuidado con el niño, mi hijo tiene 3 años y no han tenido ni siquiera precaución, han dicho que no les importa que haya un niño presente.
Aquesta mateixa família ha explicat que el propietari de l'immoble els va tornar els diners del mes de lloguer que havien pagat. Tot i que ells no disposen d'una alternativa on viure, sí que han dit que el mateix responsable dels infrahabitatges hauria reallotjat altres famílies.
Gràcies, Santiago. I una mica més al sud, al Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha sotmès a informació pública a l'estudi informatiu de la nova estació d'operacions tècniques del Prat, que ha de millorar l'operativa dels trens de la línia R2 de Rodalies, així com també el futur ramal d'aeroport, actualment en construcció. Tal com ja vam avançar des del Prat Ràdio, el nou baixador permetrà crear noves places d'estacionament i afavorir la rotació dels trens que finalitzen aquí el seu servei. Alhora, les tasques de manteniment i neteja, que actualment es duen a terme a l'estació del Prat, es traslladaran a aquest nou equipament. Això farà que quedin lliures pel seu ús comercial les quatre vies. L'actuació està inclosa al Pla de Rodalies 2020-2030 i suposa una inversió total de 51 milions d'euros.
Gràcies, Luis. I ara de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El Pare Noel arriba en helicòpter aquest divendres al camp de futbol de la Unió Esportiva Castellà. Serà passades les 4 de la tarda quan l'il·lustre convidat faci parada a la vila. Després de descendir, pujarà dalt de l'escenari per recollir les cartes dels infants que s'apropin a l'equipament esportiu, on a més es repartiran dolços, xocolata i galetes per als assistents. D'altra banda, també s'organitzarà una recollida solidària de joguines per als infants que viuen a la zona més afectada per la Dana de València. De fet, al lateral del camp es trobaran un autocar d'autocares al Vallès i diversos cotxes de l'autoescola Colell amb l'objectiu d'omplir-los de joguines.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. El sorteig de Nadal i el de Reis, conegut popularment com el del Nen, són dos dels moments que la gent que hi participa espera amb més il·lusió, sense desmereixer l'arribada del Pare Noel i la dels Reis d'Orient, per descomptat. Els catalans es van gastar l'any 2023 en loteria gairebé 400 milions d'euros, mentre que la despesa per persona va ser de mitjana de 76,81, segons dades de la Societat de Loteries i Apostes de l'Estat. Si hi ha un sector que aquests dies va de bòlit és precisament el de les administracions de loteria. Això ho sap bé el seu propietari, Pere Vilarasau, que tot i que la loteria de Nadal li arriba a principis de juliol, són els dies pròxims als sortejos, enguany el de la Grossa se celebra aquest diumenge i el de Reis el dilluns 6 de gener, els que hi ha més feina. Els santcugatencs busquen precisament el número que els ha de canviar la vida.
El 7. El 7 és el rei, i després el 5 i després el 3. Sembla que els parells a la gent no li agrada tant. Per exemple, a Loteries li demanes un 7 fa 3 mesos i ja no en tenen, perquè és un 7 penjat aquí en el mostrador, en l'aparador. Envoltat d'altres números, se t'acabarà el 7 i els altres no els haurà tocat ningú. És com una fixació col·lectiva que no passa aquí només, passa a tot arreu.
Moltes empreses i entitats reserven un número amb el fanalet del monjo perquè el puguin comprar els seus treballadors i associats. Ara bé, cada any Pela Viralesau tria dos números que, en cas que toquessin, el premi cauria íntegrament a Sant Cugat. És el que ell en diu el número del poble. Aquest 2024, aquest número de la grossa de Nadal és el 81.150 i es va acabar fa mesos. Pel que fa al dels Reis, és el 55.420 i d'aquest encara en queden uns quants. Aquests números no els posen a disposició de cap empresa ni en fan participacions. Es venen per finestreta.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Les portes de Nadal i del Cap d'Any, en moment en què molts de nosaltres ens proposem nous reptes i propòsits, cada vegada som més els adeptes a les aplicacions de salut. Una d'elles és la d'Actua, una de les aplicacions més completes en aquest sector i fundada al Vallès. La seu és a Sabadell. Anem fins al Passeig Manresa. Júlia Ramon, bona tarda.
Efectivament, Carme, cada vegada hi ha més interès per seguir hàbits saludables, tant pel que fa a l'alimentació com a l'exercici físic, per exemple, i és per això que cada vegada també hi ha més eines per seguir les nostres constants vitals. A Sabadell, però, n'hi ha una d'inèdita. La primera aplicació de salut integrativa s'anomena Hactua i està disponible tant pel sistema Android com per iOS, el d'Apple. El seu fundador és el sabadellenc David Torcal, qui ens ha obert les portes de la seva consulta per explicar-nos tots els detalls d'aquesta aplicació. Bona tarda, David.
Molt bona tarda.
Hactua neix amb la voluntat d'oferir un servei de salut integral que agrupi totes les disciplines possibles i per això, una vegada l'obrim, ens trobem amb moltíssimes opcions, no?
Sí, en si Hactua, o Hactua, com es vulgui pronunciar, seria com una navalla suïssa. En si és amb una sola aplicació tenir a l'abast totes les eines que puguis necessitar per la salut. Diguem que la salut vindria a ser com l'art, seria allò que aguanta bé el pas del temps. Llavors hem buscat totes les estratègies, no que siguin modes passageres, que a vegades són inclús malaltisses per la salut, sinó que puguin ser a llarga durada factibles. Llavors aquestes eines abarquen parcel·les com seria la nutrició, la ment, l'exercici, la ment, la productivitat i l'esperit. A nivell de la nutrició, no és el mateix nutrir-se que alimentar-se. És molt important saber quins requeriments necessites per la feina, per l'edat, per el sexe, per l'estat d'ànim. Seria la benzina que fem servir com si fos un cotxe. A nivell de la zona és el gran taller de reparacions del cos. És un terç de la vida que, si ho fas malament, no repares. La primera franja de la nit repararàs el teu cos i la segona franja repararàs la teva ment. Llavors aquí es realitzen processos des de neuroendocrins per reduir les hormones d'estrès com el cortisol, millorar la plasticitat neuronal perquè és fonamental per la memòria i l'aprenentatge i activar el sistema glifàtic que és el que neteja el cervell quan dorms. Després la ment serien totes aquelles estratègies que fas servir per poder fer surf amb una tormenta i arribar a la sorra amb un somriure. Que poden ser moltíssimes de tots els aspectes de la psicologia. Després, l'exercici. Si jo et digués que et netegis només dos dents de la boca, em diries, no té cap sentit, doncs, per què fem exercici només amb una cosa concreta? tens 350 articulacions, cada una té de mitja uns dos angles de mobilitat i cada angle té unes 10 posicions. Són 7.200. La gent fa una mitja de 200. S'aixeca, s'arrenta les dents, s'asseu, menja, condueix, tecleia, menja, tecleia, condueix a casa, sofà, dormir. El dia que aixeca el braç li fa mal tot perquè fa 5 anys que no fa aquest gest. Llavors l'exercici no és estacatges només, que podria ser també, sinó és buscar músculs intel·ligents que tinguis força, coordinació, equilibri, resistència, elasticitat, de manera que el dia que tinguis aquest requeriment el múscul estigui allí. Quan parlem de potència, aquest és un error conceptual, la gent imagina una persona molt catxes, no? La potència muscular a nivell neurològic és que quan tu agafis una pedreta i te'n vagis cap avall, el múscul sigui suficientment potent per, en un mil·lisegon, ficar el peu i no caure. Què passa amb un iaio que no té múscul? Cau. No? Doncs desenvolupar la musculatura ve a ser això. Quan tu neixes de bebè, tens un 30% de múscul. Amb 40 anys et queda un 15. Cada 3 anys canviaràs un quilo de múscul per un quilo de greix. Això vol dir que la jugada és si vols fer caída libre o vols fer parapente. Llavors has d'invertir, perquè el teu objectiu quan siguis iaio no serà fer 20 quilòmetres caminant, no serà fer tant cardio, serà aixecar-te un sofà o pujar un tram d'escala sense bufar. I això depèn del múscul acumulat que hagis criat durant des d'avui fins al demà. Què més? Després la productivitat. La productivitat són totes aquelles estratègies que milloren la qualitat i la velocitat del procés que facis. Des d'un pomodoro per estudiar, des de fer servir l'Excel, conduir un cotxe, etc., tot el que sigui millor això, l'únic que fa és que guanyis temps, i el temps serà l'únic que no podràs comprar. Llavors, què fas amb aquest temps? Millores les altres parcel·les de la salut. I l'última vindria a ser l'esperit, l'esma, l'il·lusió, la xispa, fins a una creença en un ser superior. Bueno, seria la motivació. La motivació etimològicament significa motius per fer alguna cosa. Clar, al contrari, què seria? Seria la desídia, seria l'abandonament. És la pitjor condició humana, que tu no tinguis ganes de fer res. En aquest moment està tot perdut. Llavors la motivació està una de les coses més estudiades en un dels camps de la psicologia, que et pots augmentar fins a 14 anys l'esperança de vida, tenir xispa i il·lusions. El Viktor Frankl, que era un dels pares de la psicologia del segle XX, va anar a un camp d'extermini nazi i va documentar que la gent que tenia una il·lusió per sortir, per veure la dona, la filla, la germana, la mare, sobrevivia, i el que no, moria, fent exactament la mateixa feina. Mm-hmm. Llavors, si agafem aquestes 6 parcel·les, imaginem que això fos una roda i cada parcel·la fos un radi, la responsabilitat de cada persona seria puntuar de 0, que estaria en el centre de la roda, i a la part més distal seria el radi, de 0 a 5. Amb un 5 ets un campió del món i amb un 0 ets un inútil. Llavors tu puntues cada parcel·la de nutrició, de la ment. Un cop tinguis tots els punts puntuats, els uneixes. I la gran pregunta que has de fer és si això roda o no roda. Clar, si tu veus que ets un crac de la nutrició però la ment estàs tot el dia cabrellat, no rodarà. Per molt que t'obstinis en millorar la nutrició i fer una dieta correcta, no. Llavors el que has de fer és que rodi encara que sigui petit.
D'aquestes categories que estan totes a l'aplicació, quines són les que més demana la gent? I no sé si coincideixen amb potser les més importants.
Clar, en si totes són importants, perquè si ara tu no menges bé, dormiràs malament, produiràs malament a la feina, tindràs el cap emboirat i potser estàs trista, enfadada, no faràs exercici, o les hormones d'estrès destrueixen múscul, et lesionaràs. O sigui, totes aquestes parcel·les toquen els nassos. Encara que a nivell didàctic les tendim a separar, van totes juntes i són indissociables. Tu et menges un dònut ple de sucre i greix i té un dany X. Però si aquest dònut el banyes amb hormones d'estrès, es multiplica per 1.000. Un dònut és dolent? Bueno, possiblement sí, però quan se'l menja la gent? Quanta ansietat? Llavors aquí és quan té el gran problema. Si estàs de vacances, menja 3 o 4, no passaria res. Val, llavors no es poden separar aquestes parcel·les. Quines són les parcel·les que més fa servir? Seria la nutrició i l'exercici. Clar, llavors estan molt bé que s'entrinava això, però l'aplicació el que ha de fer és obrir la ment a que s'han de potenciar les altres, perquè si tu potencies les altres faràs nutrició i exercici molt més fàcil, amb més facilitat, i t'hauràs molt més rendiment.
Aquestes funcions són molt similars a les que presenten alguns smartwatch, per exemple, que també et registren doncs, les calories que cremes, no? quina qualitat del son tens, les calories que ingereixes. Quin és el diferencial d'aquesta aplicació per la gent que ens estigui escoltant?
Clar, aquí hi ha una parcel·la de l'aplicació, que és un diari d'hàbits, amb el qual la persona pot agafar totes les propostes de salut que nosaltres agafem i monitoritzar-les perquè t'avisi quan les ha de fer o no. I després hi ha programes fets per especialistes de nutrició, de l'exercici, de millorar la son, etc. Llavors pot fer aquests seguiments i el bo és que pot ser conscient de si ho està fent o no. Realment, com si la persona fos una empresa, les empreses que van millor són les que s'auditen i valoren que les estratègies de millora són coherents amb la vida que porten, si no aquestes empreses s'arruïnen. Llavors, la diferència amb un smartwatch que es registra tot això és que en si només són registres. Aquí no tens cap interpretació de si ho estàs fent bé, regular, i tens uns baremos que són molt estàndards. Diguem que hi ha una frase que diu que només l'Església i els comunistes creuen que som tots iguals, però realment cada idiosincràsia és molt diferent. No és el mateix una dona que un home o l'edat. Llavors, passar tots pel mateix rasero en si és un error conceptual de salut. S'ha d'adaptar el millor possible a les persones. Després, totes aquestes estratègies de salut, els usuaris poden puntuar el valor que li donen. Si nosaltres veiem que en 3-6 mesos hi ha una proposta de salut que la gent no la considera bona, nosaltres radicalment la traiem. Per molt que el llibre digui que és fantàstica, el que dona valor és que més d'un 80% de les persones la facin servir i trobin un guany.
Per què com funciona exactament? És a dir, cada usuari es descarrega aquesta aplicació, llavors se la personalitza al seu gust, o sigui, introdueix doncs, les seves dades, no? I estableix ell un pla, una rutina que li agradaria, se li proposa una rutina en funció de les característiques que hagi introduït. Com funciona exactament?
Diguem que un cop entres a l'aplicació d'Actua, tens un petit onboarding, una sèrie de preguntes que el que fan és redefinir l'aplicació perquè t'aporti cap allò a lo qual tu desitges millorar més. Dintre d'això, això no vol dir que no puguis veure tot el de més, però bueno, s'enfoquen realment els requeriments que tu li demanes. Després, tindríem dos modus. Un que seria el modus voy por libre, que llavors tu te muntes les estratègies que tu vols, agafant totes les estratègies de salut o els programes que més interessen, i després hi ha un modus més guiat amb el qual un col·laborador, amb un objectiu, doncs jo vull perdre pes. Bueno, doncs fas un programa amb un senyor que et diu totes les pautes de manera educativa perquè tu segueixis. Llavors, o vas per libre perquè igual tens un nivell més alt i no necessites fer tot el procés del principi, ja t'ho muntes a la teva manera, o bé ets un iniciat i necessites una guia, llavors en funció de l'objectiu doncs et proposen diferents programes.
Quan fa que vau llançar aquesta aplicació al mercat?
Aquesta aplicació vam començar a fer-la fa 3 anys i hem sortit fa un mes i mig.
I durant aquest mes i mig, quin feedback que heu rebut? Quina resposta heu rebut?
Per ara, molt bona. La gent ens està valorant molt bé a l'Apple Store i a l'Android. I tenim cada dia en descàrregues, en principi molt contents, està agradant molt. Bueno, i això que l'APP cada setmana hi ha millores, o sigui que cada setmana estem augmentant el volum d'informació, de programes, de col·laboradors, bé, molt contents.
Teniu registrat quants usuaris se l'han descarregat ja?
Mira, en un mes i mig em sembla que uns 350 per ara. Sí, per ara està molt bé, amb la poca publicitat que hem fet. Sí.
I quant costa, no? Una mica va per subscripcions, hi ha alguna prova gratuïta?
Diguem que hi haurien com dues opcions. Una que és la gratuïta, que aquí tens feina per donar i vendre per aprendre coses de salut. I després hi hauria una part que és de pagament, que són programes més elaborats, amb més contingut, etcètera. Llavors aquesta pots fer una prova mensual que seria 11,99 i si fos l'any sencer llavors són 99,90 em sembla.
I això va al mòbil, va amb algun altre dispositiu electrònic on es pot descarregar i fer aquest seguiment?
Sí, en principi tot el que sigui Android i Apple es pot descarregar i veure. Llavors molts dels vídeos que tenim que són informatius es poden connectar a la televisió i veure a la televisió el programa pues, d'Animal Flow, pues, tu veure, pots veure seguir el programa d'Animal Flow a la televisió si vols, amb el dispositiu que tenim.
Doncs moltes gràcies, David, per haver-nos explicat una mica millor en què consistia aquesta aplicació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel temps i per la disposició.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Temps ara per obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, i el tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
Bona tarda i força vent.
Sí, a Badalona bufa.
A Badalona, sí, sí, hi ha unes ventades que, escolta, tiren cap enrere.
Ja ens ho deien, que la tramuntana estava apretant. Una mica virulenta, esperem que no faci de les seves. Anem a Terrassa, ja hi tenim l'Anna Muñoz, que és periodista. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? La tramuntana a Terrassa també bufa?
També bufa i amb ganes.
I amb ganes. Molt bé, doncs completem el trident amb el Ferran Padilla, que és cardiòleg i ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat. Ferran, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Aquí Sant Cugat bufa?
Bufava el vent, però no he hagut de carregar de pedres les butxaques, no se m'emportava.
Està bé. Molt bé, doncs entrem en matèria i comencem amb el primer dels temes que us proposava. Perquè el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat un avantprojecte de llei del dret de rectificació. Això forma part del Pla de Regeneració Democràtica que va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i que obligarà o facilitarà que els influencers que difonen notícies falses hagin de rectificar-les a posteriori. De fet, aquest és un text que ve a substituir la llei orgànica del dret de rectificació, que és del 84, i que doncs, donarà eines per rebatre rumors, mentides, inexactituds, el que tots coneixem com a notícies falses o les fakes. D'entrada, us pregunto per què us sembla aquesta iniciativa. Qui vol entrar?
Home, la iniciativa és bona, és a dir, és un intent de regular un camp d'informació al que accedeixen tots els joves, especialment, i els grans també, i que fins ara no havia tingut cap regulació. La llàstima és que, bueno, com sempre, aquest tipus de regulació, perquè ens fa sempre molta por regular, arriba una mica tard.
Però mai no és tard, no?
Diuen. Sí, mai. Bueno, això diuen.
Depèn.
Sí.
Depèn del mal.
Sí, esclar. Si tens un mal dolent, arriba tard, és fatal, no? A veure, jo, el que deia la companya té tota la raó, no? El que passa és que, com sempre, arribem tard i malament. Arribem tard, malament e insuficient. Si hi ha alguna cosa que Europa sap fer, és regular. Però regular sempre malament. O sigui, a veure, qualsevol llei que no porti acompanyada un règim de sancions serveix per ben poc. I aquesta llei no té règim de sancions. És a dir que, és a dir que una persona pot sentir-se ofesa, insultada, menyspreuada o que li ha portat molts problemes una mentira, una falsa notícia que surt per internet, tindrà de 7, amplien a 10 dies el termini per adreçar-se a aquesta persona o a aquest mitjà perquè rectifiqui, però si no rectifica haurà d'anar per la via de la justícia.
Bueno, sí, sí.
Exacte. Anirà per la via de la justícia, però és que, a més, per una justícia que és insuficient per totes i que els terminis que posen perquè s'executi són il·lusoris. No funcionarà mai de la vida. Amb 7 dies no et faran una sentència, no te l'executaran en 24 hores, tot això és ridícul. Però és que, va adreçada sobretot als influencers, a la gent que té aquests perfils, però oblida amb el seu redactat que avui en dia la dreta i l'extrema dreta, si és que hi ha gaire diferència, el que fan és aprofitar que algú tira la pedra, un influencer, per fer-se ressò d'aquella notícia i escampar-la per tot arreu, a la qual el mal es multiplica. Per tant, si no obliguem a que no només rectifica l'influencer que ha ficat una falsa notícia, no, sinó que tots els mitjans que s'hagin fet ressò d'aquesta notícia també es vegin obligades a rectificar-lo, no servirà per res.
Això que ara apuntava el Francesc és important de tenir-lo en compte perquè efectivament no hi ha sancions econòmiques a qui no rectifiqui. Jo no sé si això al final és el que donarà força o li traurà precisament a aquesta nova llei.
No sé, jo que sóc un lego en aquesta matèria, entenc que la sanció sempre pot ser una mica dissuasòria, però avui en dia que la informació s'accedeix de forma molt ràpida per xarxes, sobretot la gent jove que no accedeix a mitjans de comunicació, entre cometes, que hauríem de dir ja clàssics, en les que entenem que les informacions es contrasten, s'intenten verificar, es dona opció a la correcció posterior. Entenc que aquestes noves formes de comunicació, el que la llei una miqueta per sobre entès és que els mitjans han de donar dret a que la persona que se sent afectada expressi la seva opinió. Però cap mitjà es veu en l'obligació de garantir o de dir que una cosa és veritat o és falsa. El que s'ha de donar dret és al contrast d'opinions i a dir, escolta, això que esteu dient em sembla que no ho esteu dient bé o no és veritat, o la gent ha de saber que hi ha diverses interpretacions d'això que esteu dient. Això avui en dia, amb la velocitat que funciona la informació, que tenim accés a la informació, arriba tard, perquè només que donis la primera impressió, aquesta s'escampa, com ha comentat el Francesc, i més tard, 7, 10 dies, un mes més tard, això, el dret de rectificació, quan arriba tard. Perquè el mal o l'agravi o les conseqüències ja estan fetes i són molt difícils de rectificar, encara que et donin aquest dret. Avui en dia, la velocitat que va la informació, trobo que aquestes coses arriben tard. El dret de rectificació, si arriba, a mi em dona la impressió que arribaria sempre tard, no ho sé.
Hi ha un exemple.
Vinga, anem per ordre. Anna cosa, i després Francesc.
Voldria matitzar una cosa, és a dir, això és una nova proposta de llei reguladora del dret de rectificació. Aquesta llei de dret de rectificació mai ha inclòs sancions. L'únic que dona dret és que si en el temps que s'ha fixat per presentar la reclamació
rectificació.
Diguem, la rectificació no es fa, llavors l'interessat pot anar al jutjat. I em sembla que és lògic així, perquè clar, si en alguna ocasió el que s'està dient és veritat, si jo envio una nota de rectificació i si no la publica estarà sancionat, estaré rectificant una veritat. És a dir, la veritat l'ha de decidir algú que no sigui ni el que ho ha publicat ni el que ho diu. Per tant, mai hi ha hagut sancions econòmiques dintre d'aquesta llei. En aquest aspecte, jo només volia puntualitzar-ho. El que sí que estic absolutament d'acord és que normalment les rectificacions arriben sempre tard i que és molt difícil canviar la imatge que s'ha creat, especialment amb una notícia negativa, sobre una persona, una institució o una organització. Amb això sí que estic absolutament d'acord, però amb l'altre només volia fer aquesta precisió. Gràcies.
Sí. Mm-hmm. No, jo el que matisaria és que la llei és del 1984, segle XX, estem al segle XXI. Jo que servia amb el segle XX de la rectificació, perquè es parlava de rectificar notícies que podien ser interpretables o podien ser el dret a l'honor, aquí no. Amb el segle XXI estem parlant de tota una estructura que ja està organitzada de gent que fa servir totes les xarxes de comunicació per promoure corrents, per promoure odi, per fer falses veritats, i això sí que ha de ser sancionable. S'ha de ser sancionable de forma ràpida, perquè el cas que em ve al cap és el cas d'un diputat, em sembla, autonòmic de Vox, que deia que un negre havia ganivetat i havia matat una persona. Quan se sabia, ja quan ho estava dient, que el delinqüent era una persona de raça blanca. Això no, ha d'estar sancionat. I de la mateixa manera que als Estats Units ja fa anys, i a les pel·lícules tenim bastants exemples de que una persona que era un hacker la prohibien tornar a tocar un ordinador de per vida, doncs aquesta gent que es dedica a fabricar falses notícies, si es demostra que hi ha una reiteració amb aquest comportament, hauria de ser exclosa de la xarxa social de per vida, perquè és que el mal, com deia abans l'altre company, el mal un cop ja està fet és impossible d'arreglar.
Sí.
Em permeteu que...
Sí, Francesc, però hi ha una petita cosa, si em permets, eh? És a dir, aquesta llei que estava pensada pel segle XX i no pel segle XXI, però bueno, no és una discussió legal. És a dir, abans els que informaven estaven plenament identificats, d'acord? I era fàcil el camí per fer tots els recursos que es poguessin fer. En aquests moments, aquest mateix que tu parles, aquest estava identificat, però hi ha molts dels que fan córrer falses notícies que no estan identificats. I aquesta llei, per mi, una altra de les potes de les que adoleix és que no fa responsable la xarxa, sinó que tu has de buscar un responsable que està sota... qualsevol pot entrar a l'X i veure els noms que corren de grans ordinadors. Sí, que és amb pseudònim, no? I que no hi ha manera de poder-los identificar. És a dir, que per moltes sancions que volguessis posar, o sancions a la xarxa, o no podràs sancionar la persona perquè no la trobaràs, perquè no la podràs identificar. I això també és un hàndicap.
Una legislació europea que obligui a les grans empreses de xarxes socials, Facebook, Twitter, tot Meta, digue-li el nom que vulguis, a que prestin la seva col·laboració amb els cossos policials per identificar les persones que tenen aquests perfils.
Us sembla, doncs, que caldria diferenciar a l'hora d'aplicar aquesta llei el que serien els mitjans de comunicació tradicionals d'aquelles plataformes, d'aquells usuaris amb milers de seguidors a les xarxes?
La llei ja preveu que sigui personatges que tenen més de 100.000 seguidors, o sigui, estem parlant de ben pocs.
Sí.
Jo tinc 5.000 i ui, i estic supercontent. No entro en aquesta qualificació ni de bon tros. Jo l'únic que sí que afegiria és que hi ha mitjans de comunicació tradicionals, ràdios, televisions, els diaris de tota la vida, diaris digitals, que fan un bon ús de la informació i que la contrasten. A la majoria dels periodisme és un bon periodisme, però hi ha mitjans de comunicació digital que són especialistes en utilitzar aquests fakes, aquests bulos, per amplificar-los. Contra aquests també s'hauria d'anar-hi.
Però aquests mitjans deuen tenir un director, no? Una seu de l'empresa.
Sí,
aquesta
sí,
hauria
senyor.
De ser fàcilment identificable, no?
Aquest sí.
Sí, però jo crec que tot això de les falses notícies i tot això que sí que es donen els casos que comenta el Francesc i són evidents, però no són mitjans identificables, eh? Normalment. Jo crec que el gran mal està en que amb 180 caràcters tu has de ser polaritzador per definició, és a dir, perquè tu no pots explicar matisos sobre les històries, una, i dos, generalment són persones individuals, és a dir, estem parlant d'influencers, no de mitjans.
Clar. Per això deia el fet de diferenciar, perquè els mitjans ja tenen una dinàmica, una manera de funcionar que necessàriament has de contrastar la informació. Un influencer...
Bueno, és que t'hi va la reputació,
clar.
Que això és molt important pels mitjans.
Però que no és la manera de fer d'un influencer que pot dir qualsevol bestiesa i és igual, vull dir...
Sí, i difícilment la rectificarà i no li importarà. I si l'obliguen a rectificar segurament no li importarà. A rectificar entenc que és a deixar o exposar a la mateixa plataforma i pel mateix mitjà l'opinió de la persona que ha dit això no és veritat o no és cert o no és la meva, no és la meva percepció de,
bé això, o sigui, la rectificació ha de tindre la mateixa extensió, la mateixa durada o equivalent al fet que pugui ser, i a més, sense que pugui fer una valoració. No és allò que a sobre un influencer encara... Això, amb aquesta part sí que està ben pensada, perquè si no és una que dius, bueno, m'obliguen a dir que això era mentida, però ja sabeu tots. No, no, tu no pots opinar, has de dir la notícia amb el mateix temps i el mateix abast que ha dit, sense puntualitzar, sense acotillar, sense res. Una altra cosa és com tots... Avui en dia amb els perfils aquests hi ha alguns que neixen i moren en segons.
De tota manera, això em fa la impressió de que, com amb molts canvis socials, la legislació va sempre per darrere i encara necessitarà construir més legislació en els propers mesos i anys, perquè els canvis
totalment
d'accés a la informació i a les xarxes són vertiginosos. I potser ara estem parlant de persones que escriuen coses, però no hem parlat d'intel·ligències artificials que elaboraran notícies.
Clar, qui els perseguirà, aquests?
Els responsables de la plataforma.
Una altra intel·ligència artificial.
Una policia de la plataforma, no?
O la policia artificial. La policia artificial, també.
Sí, al final tot serà tan artificial que, mira...
Bueno, ara pots demanar-li buscar informació i et contesta una intel·ligència artificial.
Sí, sí.
I que ho fa molt bé.
Bé, doncs...
No s'ha de revisar, sempre.
Sí.
Bueno, penseu que...
Estem parlant d'això, és un avantprojecte, que això encara ha de passar pel Congrés.
Sí.
I ja veurem si hi ha esmenes o que, com acabarà.
Segur que sí.
Jo no soc molt optimista en el sentit que es puguin posar masses... masses limitacions efectives a el que són ara les xarxes. Amb el que sí que estic molt sorpresa és que molts som conscients de que les fake news viuen superbé en aquests nous mitjans de comunicació i en canvi no deixem de seguir-los. No ens baixem del carro, és a dir, continuen sent la primera font d'informació per moltíssima gent, no?
Jo aniria més enllà, quants de nosaltres tenim grups de WhatsApp en què tenim coneguts, amics, veïns, que ens fan arribar notícies que són falses i que només que les mires veus que són falses, parles amb la persona i dic, escolta, que això que has publicat, que has compartit és fals. I escolta, la gent no aprèn, és l'època que ens toca viure. Els primers que hem de filtrar som nosaltres mateixos,
Sí, sí, ara... Sí.
Per això seria molt important que hi hagués una educació a la família i en el sentit d'intentar fer veure que les xarxes no són la veritat. Sinó que són una part de la veritat.
Sí, com a mínim qüestionar, perquè això és una pregunta que fem sovint també a casa, quan surt algun tema, pregunto d'on has tret aquesta informació, no? O on l'has vist?
Ah, això mateix.
Simplement per comentar.
Anar a les fonts.
No? Sí, anar d'on ve la informació, no? D'on l'has agafat? Si l'has agafat, te l'ha comentat un amic, l'has agafat d'una xarxa, l'has agafat d'un diari de premsa escrita, ja sigui a internet o... A internet, perquè ja en paper ningú no accedeix en paper... Però començar per aquí, d'on ha sortit la informació? I ja una mica enquadres en el context, no?, de la verisibilitat que, no?, que pugui tenir aquesta informació, no?
Això
correcte,
mateix.
Correcte.
Bé, doncs a veure com avança. Digues, Francesc, volies apuntar...
No, correcte, correcte. No, ja has fet bé, matem-ho aquí.
Molt bé, doncs anem a preocupar-nos per la nostra salut, perquè segons... sí, el tema està interessant, I ens va captar l'atenció, perquè hi ha un estudi de l'Observatori Mundial de la Salut, de l'OMS, que posa de manifest que els últims 20 anys... vivim, l'esperança de vida doncs és més elevada, però no així la qualitat de vida, que no, per viure més anys estem més sans, és a dir que les persones viuen més però no necessàriament més sanes. I això fa, doncs, 20 anys cap aquí, segons reflecteix aquest estudi. Jo li preguntava al nostre tertulià d'avui, al Ferran, que és el metge de la tertúlia, sí, sobre les causes, perquè què és el que ha canviat en aquests 20 anys, perquè l'esperança de vida, que ha anat cada vegada doncs, a més, ara ens trobem amb pitjor qualitat de vida. La nostra salut no és la més òptima.
Depèn. El tema és molt interessant i molt necessari. Els metges, a mi em toca de prop perquè cada dia ho veig. Hem allargat l'esperança de vida de forma general als països occidentals i això és una cosa evident i que se sap des de fa molts anys. Els països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats viuen menys i amb altres tipus de malalties més infeccioses o fins i tot guerres, hambruna i malalties infeccioses és la causa de mort en aquests països. Però els països desenvolupats vivim més anys, però anem amb una càrrega de malaltia crònica, malalties cardiovasculars, càncer, malalties neurodegeneratives, malalties degeneratives de l'aparell locomotor, que ens fa que arribem als anys finals de la nostra vida amb molta probabilitat de patir una, dos o tres malalties cròniques. I això ens grava la qualitat de vida, en algunes persones més i en altres menys. I de vegades ens ho grava tant que s'afecta moltíssim la qualitat de vida. I no és el mateix viure fins als 85, 86 anys d'esperança de vida que poden tenir les dones aquí amb bona qualitat de vida que sense qualitat de vida. Això és un debat tan individual com col·lectiu com de societat i que la presa de decisions, a mi em toca personalment, professionalment, sempre s'ha de tenir present. Però ens afecta a tots, siguem metges o no siguem metges, i depèn també de la valoració subjectiva que té cadascú de què és arribar a certa edat amb quina qualitat de vida. Què és qualitat de vida per mi i per una altra persona no serà el mateix. Hi ha un valor subjectiu de valorar com vull arribar a aquestes edats o com puc arribar, perquè de vegades no és una cosa voluntària o t'ha tocat, eh?
Cap a on apunteu, Anna?
Quan heu compartit la notícia, disculpeu que us comenti la meva primera impressió,
sí,
és que, bueno, he vist que era imprescindible fer el testament vital perquè, bueno, jo el que no vull arribar és a una edat sense una qualitat.
Tens raó.
Vaja, és la primera impressió que m'ha arribat, no? I la segona és que jo crec que la reacció que hauríem de tenir a aquest fenomen és valorar i, bueno, posar en valor encara més tot el que són les polítiques de prevenció. Sí. És a dir, si nosaltres durant, crec jo no sóc metge, però és la meva sensació, és a dir, jo crec que si durant la teva vida, diguem-ne, més activa, prens tota una sèrie de mesures preventives, és probable que aquesta prolongació de la vida sigui en millors condicions. No és cap garantia, però segurament sí que, bueno, això el metge en dirà si és veritat,
sí,
o no.
Això és fonamental.
Però ens hauria de portar a posar en valor tot el que siguin polítiques sanitàries de prevenció.
Sí, i això comença a la família i a la primera escola. I disculpa, Francesc, no sé si volies dir alguna cosa, però ara m'han recordat que ha sortit aquí a col·lació, per exemple, un cardiòleg molt reconegut del nostre país, el Maletí Fuster, fa quasi dues dècades que ho va veure tan clar això que va decidir començar programes de formació als infants. Els infants, va arribar a un acord amb els que feien el programa Barrio Sésamo als Estats Units per començar a educar els nens americans en què eren els hàbits d'alimentació i saludables quan són petits. I això també m'ha fet recordar una frase que vaig llegir ara fa poc, que deia que fins i tot Napoleó Bonaparte va dir que és el més important per l'educació d'una persona. I diu, l'educació d'una persona comença 20 anys abans de que neixi, amb l'educació dels seus pares. O sigui que l'educació és fonamental, sí, en aquestes coses.
Jo només volia afegir una sèrie de dades. Primer, que creixi l'esperança de vida i que l'esperança de salut, és a dir, com vivim els últims anys de la nostra vida, estigui una mica més fotuda, és normal. Només hem de recordar que fa 100 anys a Anglaterra l'esperança de vida, si fa no fa, era de 40 i escaig anys. Vull dir que hem evolucionat molt i molt positivament. Després, que l'esperança de vida es deu a molts factors. Per exemple, hi ha un factor que és el nivell econòmic, el de renta, que fa que una persona, en funció de la renta, pugui pugui arribar a viure 8 anys més que una persona que té una renta baixa. També clar, és obvi que l'esperança de vida té una matriu genètica, que per això l'esperança de vida entre homes i dones hi ha una diferència de 5 anys. També és obvi que no es viu el mateix l'esperança de vida de Madrid, per no quedar-nos a Catalunya, i Melilla, hi ha 5 anys de diferència. I aquí es barreixen renta, hàbits alimenticis, i després també tots sabem que la contaminació també és un element que també és un element que escurça la vida, no? I com ha dit el company cardiòleg, que sembla que era, l'alimentació és fonamental. És a dir, jo vaig ser afortunat i vaig poder estar uns anys a l'Ajuntament com a regidor de Salut. No sóc del sector, però em va apassionar el tema i l'he continuat seguint anys després, no? I a Badalona vam fer un seguit de programes que van rebre reconeixement europeu, i Badalona va ser declarada una ciutat pionera amb l'envelliment actiu i saludable, perquè precisament una de les maneres que tenim per poder arribar en bones condicions és ser actius, no quedar-nos enxugats a casa mirant la tele, mirant molt el que mengem, bellugant-nos, movent-nos, i sobretot una cosa que és molt important també, encara que no se li doni massa importància, és la xarxa social.
Sí,
o sigui,
sí, sí,
la gent que té, sí, gent al seu voltant viu la vida d'una altra manera i sent les seves coses d'una manera molt diferent, no? Per tant, bueno, el company m'ho pot matisar si ho creu,
sí,
o
mantenir, adient. Mantenir una xarxa de relacions socials per la gent a partir de certa edat és fonamental, perquè es mantenen actius. Psicològicament els obliga a sortir, a fer activitats, a involucrar-se. Mentre ho puguin fer físicament i mentalment, això els aporta una gran qualitat de vida i evita pues malalties i deteriorament neurocognitiu de forma evident. Clar,
I a més, aquest estudi destaca una cosa, i és que, bueno, si les dones tenim una esperança de vida sempre més elevada que la dels homes, però arribem més fotudes.
Més castigades. Sí, sí, més castigades.
Sí, hi ha més diferència. Sí. Jo crec que això, com ha comentat el Francesc, també hi ha una variable, potser de mitjana, hi ha més diferència, però és evident que no és el mateix d'alguns estrats socials, com ha comentat el Francesc, que d'altres. Pels motius que sigui, per la sort que has tingut a la vida, la feina que has fet, el barri on has fet la teva vida, i altres que, evidentment, hi ha molta diferència de càrrega de malaltia en funció tant del nivell cultural com socioeconòmic de les persones, i això no es pot negar, és així,
no,
és així.
Sí, Ferran, ja no. Conec una doctora que em va dir una frase que em va impressionar molt, i és que la salut d'una persona la condiciona molt més, no la condiciona tant el seu codi genètic com el seu codi postal.
Ja, sí. Sí. És possible. Va, també els metges també diem una altra cosa, també, entre cometes, entre nosaltres, però són frases que sabem. De vegades sabem que la pobresa emmalalteix o va associada a malaltia i a pèrdua de qualitat de vida, i això és evident, no, ho veiem nosaltres, és evident. No vull dir que només és això, són moltes les causes que condicionen les malalties, el nivell socioeconòmic, les expectatives personals d'una persona i d'una altra, però s'ha de tenir present moltes coses, i enfrontar-te a la persona i a les expectatives d'aquesta família, pues sabent d'on venen, quina ha estat la seva vida i quines són les seves expectatives, i el que poden suportar i el que no.
Hi ha una ciència, que és l'epigenètica, i a Badalona hem tingut un dels millors científics d'Europa, que és el doctor Esteller, que també la importància de la biologia. Però comptant amb allò que dèiem de la població, a Badalona es va fer un estudi i hi ha una diferència de vida, d'esperança de vida entre un barri i un altre, de 6 anys. Brutal. Això vol dir economia, això vol dir factors econòmics, factors mediambientals, factors de pobresa. La pobresa mata, i això no és un eslògan, és veritat.
Doncs m'ha semblat que avui hem tingut una tertúlia molt interessant. Agraeixo les aportacions al Francesc, a l'Anna i al Ferran, i els desitjo que tinguin unes bones festes.
Pues bones festes a tots i bona entrada d'any.
Igualment.
I us espero el 2025.
A tot el client.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
I feu el testament vital.
Adéu.
Ara, sortim corrents.
Això.
Adéu. Adéu.
A veure.